Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Oriol Pujador. Els canvis d'última hora a les llistes del PSOE per la General es tensen al comitè federal que els socialistes faran demà dissabte. Ferraz ha modificat algunes de les propostes que havien presentat als comitès provincials i això ha provocat malestar entre alguns barons socialistes, com per exemple Castella-La Manxa, el País Valencià o l'Aragó. De fet, la mà dreta d'Emiliano García Page, president en funcions de Castella-La Manxa, no ha estat ratificat durant unes hores per la direcció del PSOE. Això ha encès totes les alarmes i finalment s'ha atribuït a un error de comunicació que el número 2 d'aquest baró socialista hagués caigut de la llista. Pel que fa a l'Aragó, aquí els canvis introduïts per Ferraz han provocat la dimissió en bloc d'una quinzena de candidats del PSOE aragonès a les llistes del Senat i del Congrés. I el País Valencià, tot i que Ximo Puig va accedir a que l'exministre Ábalos fos número 2 a València, Ferraz també ha modificat les llistes i això s'ha interpretat com un gest de desautorització cap al president en funcions valencià. La reunió del Comitè Federal de demà dissabte ha de ratificar totes les candidatures. Més qüestions en format breu. A Catalunya, Anna R. és la nova presidenta del Parlament, relleva Laura Borràs i posa fi a gairebé un any d'interinitat en el càrrec per la retirada definitiva de l'escó a Borràs arran de la seva condemna per prevaricació i falsedat documental. La unitat independentista ha funcionat en aquest cas i Junts reté la presidència de la Cambra amb el suport d'Esquerra. En el seu primer discurs institucional ha volgut retre homenatge a la seva predecessora, titllant d'interferència antidemocràtica la pèrdua de l'escó de Borràs.
La darrera d'aquestes interferències ha estat la destitució de la presidenta Laura Borràs. És per això que la meva presidència parteix d'una anomalia democràtica que entre tots ens hem de conjurar a revertir.
Més coses. La defensa de Dani Alves insisteix en l'arrelament per demanar la llibertat del jugador acusat d'una violació i empresonat des del mes de gener. Una nova vista enfrontat als arguments del jugador i de la víctima a l'Audiència de Barcelona. El jutge decidirà els pròxims dies si allibera l'exjugador blaugrana. Una forta tempesta ha provocat una esllavissada a Montserrat que ha obligat a evacuar l'hotel Abad Cisneros. No ha provocat ferits ni tampoc danys estructurals a l'immoble. Ara un equip de geòlegs ha de revisar l'estabilitat de la muntanya. I els prop de 42.000 estudiants que han fet les proves de selectivitat ja estan pendents de saber les notes. Es faran públics els resultats el 22 a través del portal d'accés a la universitat. Aquest divendres, en el tercer i últim dia de proves, s'han examinat de l'última matèria comuna, llengua catalana i literatura, i de les matèries de modalitat com grec, biologia i disseny. La prova de matemàtiques aplicades a les ciències socials ha provocat polèmica perquè els alumnes han trobat que no s'ajustava al temari que havia han treballat durant el curs. Ho ha explicat Oriol Rodergues, a la tarda de Catalunya Ràdio.
Dono fe que l'examen de mates de les ciències socials ha sigut extremadament difícil i molts de nosaltres ens hem vist perduts i, en la meva opinió, ha sigut un suïcidi col·lectiu.
¿A dónde va el amor? Quiero escuchar tu voz.
Rigoberta Bandini estrena nova cançó Yo solo quiero amor, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Te estoy amando locamente. La cinta, dirigida per Alejandro Marín, està situada al 1977 i explica els inicis de la lluita en defensa dels drets del col·lectiu LGTBI a Andalusia durant la transició, quan l'homosexualitat era un delicte. Està protagonitzada per Ara Wagener, que va rebre un Goya per La boda dormida, i Omar Banana, que va participar a la sèrie Paquita Salas. I els esports. El Barça ha perdut per 79-88 contra l'Unicaja en el segon partit de la sèrie de semifinals de la Lliga ACB. L'eliminatòria està empatada a 1 i ara marxa a Màlaga. Aquest dissabte, Joventut Madrid, tercer partit, aquí també hi ha empat a 1. En tenis, Novak Djokovic i Casper Ruud jugaran la final de Roland Garros. A les semifinals, el serbi ha superat Carlos Alcaraz en 4 sets. Ruud ha superat Alexander Zverev per 3 sets a 0. I en futbol, aquest dissabte, es juga la final de la Champions entre el Manchester City i l'Inter.
Fins aquí les notícies.
Crims.
Él le dice, durante 10 días no voy a tener posibilidad de comunicarme con ustedes.
El Mathieu Martin és un jove francès que està fent la volta al món en solitari. Se li perd la pista entre les muntanyes del nord de l'Argentina.
Lo íbamos buscando acá, 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 y como él tenía una fisonomía muy particular, la gente de la zona, apenas le mostraran la fotografía, ellos decían, yo lo vi tal día, tal hora.
Un testimoni el veu per última vegada a prop del ranxo de Huacaloma, a 3.000 metres d'altitud.
Los hermanos Cuevas son gente que se han criado en esa montaña, de muy poca habla, tienen un carácter muy retraído.
Què ha passat amb el Mathieu Martin? Els germans Cuevas, un nou cas de crims amb Carles Porta. Disponible a partir d'aquest dissabte en podcast a l'app i web de Catalunya Ràdio.
El talent musical d'Eufòria arriba també en podcast. Les cançons que passen per Eufòria tenen una història que val molt la pena explicar.
Un podcast relacionat al voltant de la música que passarà a Eufòria cada setmana.
Eufòria, el podcast, amb Glòria Maurel i Leia.
No, pinta molt bé, és molt fort el que ve.
Cada divendres, en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
40 anys.
40 anys d'emocions.
De tota la història.
Pilar de vuit.
40 anys de companyia mútua.
40 anys que hem viscut junts.
Comparteix amb nosaltres el teu moment amb Catalunya Ràdio. Digue'ns qui ets.
Hola, sóc la Cristina.
Des d'on ens escoltes?
A Blanes.
I quin record especial tens relacionat amb Catalunya Ràdio?
Va venir l'Antoni Bassas amb Catalunya Ràdio a fer el programa per inaugurar...
Et volem sentir. Deixa'ns el teu missatge al 677-250-900.
677-250-900.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Gràcies.
Gràcies i per molts dies més.
Gràcies.
Seguim a la finestra indiscreta.
Point Punto Límite Cero, en homenatge a Guillermo Cabrera Infante, a la Núria Vidal, a Barry Newman, que ha mort aquesta setmana, i a tots vosaltres que teniu unes ganes que us moriu de sentir músiques d'aquest estil, però no totes, eh? Deixeu que contrastem una mica. Al llarg de la segona part de la finestra indiscreta, ja sabeu que després hi haurà la tercera part, que de fet no és la tercera part, és l'audiovisual. Però deixeu-me primer de tot dir una cosa molt curiosa, i és que ahir, m'he enterat, es va reposar oficialment al cinema Girona de Barcelona Me siento extraña d'Enrique Martí Maqueda.
Què?
Amb Rocío Dúrcal i Bárbara Rey.
Eso sí que son ghosts. Son ghosts, eh?
I jo crec que el que hauríem de fer és una reposició monumental i col·lectiva. Això va presentar la nostra col·laboradora Alba Laguna, amb Ostres. La marca Net.
Ai.
Però bueno, fire total, eh? Quines coses. No, en sèrio, eh? Sí. Jo crec que l'han de reposar, l'han de treure tal, perquè després de tota la història del rei emèrito, doncs tu diràs.
Sí, qualsevol cosa.
Claro que sí. Bueno. Què fas tu aquí?
Vinga, solidaritat amb la Núria perquè ve el concurs, però abans la Núria vol que li expliquis una cosa.
Ah. Sí o no?
Sí, a veure, què hi ha després de la finestra? Què hi ha a
l'audiovisual?
I què sentirem a l'audiovisual avui?
Sentirem músiques de John Barry, George Delerue, Alex North i Nino Rota, els nostres companys de viatge de la temporada, amb fins i tot bandes sonores de pel·lícules de Luis de Funes. Una maleta, dos maletes, tres maletes i El abuelo congelado, que mira, tenen molta gràcia i la veritat és que sona molt bé. No us ho perdeu a partir de les dues de la matinada. Sílvia, moltes gràcies per fer d'Alfons, eh?
Clar, no, està la Núria.
Ha sigut tu!
Ha sigut doble.
Treballa en equip.
Ai, me siento extraño, definitivamente extraño.
Giro.
Chihiro, ja estem arribant.
Quina poca vida que hi ha aquí. Hauré d'anar a comprar al poble més pròxim.
Quan ens hi acostumem serà fantàstic. Mira, això és l'escola. És la teva nova escola, Chihiro.
És prou maca.
A mi ja m'agradava l'escola d'abans.
Aquesta és la resposta, evidentment, al concurs que vam proposar la setmana passada, amb la pista número 1, que era la darrera imatge és una sabata de la protagonista al riu. Bé, aquesta potser no la recordeu, però era molt clara, no? La pista 2 deia, just abans hi havia una princesa, Mononoke. I 4 curs després arribaria un castell, el Castillo Ambulante. Això ja era més fàcil de seguir, no?
Però no només això, és que ho dius al fragment que s'ha agafat.
Però és que el fragment que he posat ara no és el que vaig posar la setmana passada.
Vale.
Paraula Chihiro no sortia, Bueno, doncs aquesta era la proposta per intentar guanyar el CD, el DVD, el llibre, el triple premi de la finestra en disqueta, identificant aquesta música de Jordi Sanchi.
Preciosa.
Molt típica. I, evidentment, el títol de la pel·lícula que han encertat 51 oients de la finestra.
Era relativament fàcil, eh?
Sí?
Jo crec que hasta jo l'hauria sabut d'encertar.
Doncs pues mira, ara et faré una pregunta.
Bueno, sí.
La pregunta plus que vaig fer per tenir un punt més en el record de temporada deia els porcs són uns animals molt humans, però quin d'ells va volar més alt?
Ah, sí. Ai, com es deia?
El porc aviador, el porc aviador, sí. Festival de Sitges.
Sí, Martín la impactica.
Porco Rosso!
Porco Rosso, que era preciosa. Tinc la peli al cap, eh?
Bueno, de l'1 al 51, qui traurà el número i ja podré anunciar qui guanya el CD, el DVD i el llibre d'aquesta setmana?
Doncs el 27.
El número 27, senyores i senyors, puja la música... Miguel Ángel de Hoyos!
Bien!
Ja ho tenim, no? Vale, sí, d'acord. Doncs, amigues i amics, ha arribat el moment de proposar un nou concurs. Atents, dono la pista. Escolteu atentament, eh? Aquesta pel·lícula comparteix la sensibilitat original de Hitchcock y Benders.
Querida, nada ocurre por casualidad y el círculo siempre se cierra. Ninguna explicación que pueda darte te satisfará. Tú buscas soluciones porque eres joven, pero llegarás a entenderlo algún día.
Preciosa. Està sonant la banda sonora d'aquesta pel·lícula. Us he dit la pista, només una, que comparteix la sensibilitat original de Hitchcock i Benders, que van coincidir en una cosa, tots dos. I coincideix amb aquesta pel·lícula, també. Atents, teniu música, teniu pista, escolteu. Què el seu nom ens ha de fer pensar en Ghosts?
Ghosts?
Més Dickens. Què? Aquesta és la pregunta plus per tenir un punt més de la temporada.
Plus, Núria?
Per què el seu nom ens ha de fer pensar en Ghosts més Dickens? Respostes d'avui mateix, ja, fins divendres de la setmana que ve a la 1 de la matinada a facebook.com/finestraindiscreta, a finestra@catradio.cat i també al Twitter, @finestracr, i si de pas ens voleu explicar la pel·lícula de la vostra vida o la pel·lícula que més odieu a la vostra vida, també serà molt benvingut. Segona part de la Finestra Indiscreta. Seguim endavant.
La Finestra Indiscreta.
La Finestra Xafardera. I vol veure aquesta setmana què fan Jane Fonda i David Berman compartint piset a Stromboli.
No quiero volver a verle, tengo que huir enseguida.
I volem saber el secret del germà cavall i la desconocida. Dues rareses importants.
¿Se puede ser amigo de un caballo?
Vosaltres sou també xafarders?
Sí!
Veniu i descobriu que són Eismayer, pare i soldat, i el mestre jardiner.
Bueno, doncs va, cuideu-vos molt.
La Finestra Indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Vinga, una abraçada.
Gràcies, perquè alguns dels que han encertat el títol de la pel·lícula del concurs de la setmana passada immediatament ens han dit: la Ona té molt cinema infantil per veure, però li podríeu començar a posar aviat pel·lícules de Hayao Miyazaki.
Sí, sí. Segur que li agraden,
I seria un bon camí. A més, els seus pares són fans totals i absoluts. Sí, que no dubto en absolut de que serà una gran Miyazakera. Amigues i amics, hem parlat d'aniversaris i aquest no el podem celebrar perquè, de fet, és un centenari i és mort. Amigues i amics, aquest home fa 100 anys que va néixer.
Actors, I don't know. He suddenly called, my agent called me, and they said that Tarkovsky wanted me, and I was very happy about that. I said, it's not necessary for me to read the script. I want to be there. Because I was such a fan, a Tarkovsky fan. No, I had a very good contact with him from the beginning, from the first day.
Va néixer el 15 de juny del 1923.
Té una veu inconfundible, eh?
Sí.
No, vull dir, encara que no ho sàpigués, només sentint la veu i que parla de Tarkovsky, ja sabria qui.
És curiós, perquè parla de Tarkovsky, va fer dues pel·lícules amb ell, Sacrifici i Nostàlgia, però va fer 14 pel·lícules amb Berman.
Sí, però bueno, en aquest trosset que s'ha agafat,
sí, clar,
parla de Tarkovsky.
Perquè Sacrifici és una pel·lícula capital de la meva vida, absolutament. Per tant, dijous que ve és el centenari d'Erland Josephson, que va morir als 88 anys, i per mi és el millor actor menys premiat de la història del cinema. Mai li van donar un premi important.
Ja. Bueno, és que tampoc va fer carrera fora de
però
de,
ni a Suècia.
Ja saps que a casa teva és on menys t'estimen, normalment.
Veritat, no? Sí. A tu t'agrada Erland Josephson?
Molt. M'agradava molt des de sempre, Vull dir, no és una cosa retrospectiva, Sempre he sigut molt fan de Secretos del Matrimonio,
de
Saravant, i bueno, ja després amb Sacrifici ja entregada, devota.
La mirada d'Ulisses, també.
Devota.
Sí. Senyores i senyors, un respecte pels clàssics. Erland Josephson, 100 anys.
No et perdis la samba finestrera.
Quanta tenia amb un corpo.
Més tard, Marcel, totes les mirades independents seran acusades de bruixeria.
Bé, escolta, ens hem quedat curts d'estrenes, Núria, i hi havia cosa, O sigui, que anem per feina, perquè si no... A veure, agafem primer a Cristele Alves Meira i la seva alma viva portuguesa. Vacances, nenes i... Esperits Ailos.
Sí, Esperits Ailos. Aquest programa té molts gosts,
Sí, està ple de fantasmes per tot arreu.
Bueno, aquí a Alma Viva també hi ha molts fantasmes, hi ha una àvia, hi ha molta nit, molt foc, molt poble, molta màgia. Mira, jo no sé, està bé perquè les pel·lis són... Però arriba un moment en què a mi em sona una mica fórmula. No, vull algú més. I potser al final de la pel·lícula que m'has comentat abans, que fa que aquesta tingui un plus. Però si no, són una mica... Ai, otra vez.
Jo la veritat és que, fora d'alguns moments azcona, amb el taüt que cau per aquí, per allà, per no sé on viven los novios, no sé, tal i qual, Em va fer pensar moltíssim una pel·lícula mexicana que em va divertir enormement, que es deia Los cuervos están de luto, que també era tot un funeral, yeah. I era brutal. Però, bueno, sí, evidentment, és una pel·lícula particular.
Sí, digamos-lo
así,
sí, especial.
No? T'agrada més La desconocida?
Sí. A mi personalment m'agrada més, perquè m'agraden les pel·lícules que em sorprenen, d'alguna manera. I comences a veure La desconocida i penses, bueno, vale, molt bé, està molt bé, però ja sé de què va. I no.
O sigui, és noi, s'han conegut a distància, s'han fet xats,
sí.
No sé què, es troben en un,
sí,
lloc i... Ai, sorpresa.
Sí, sorpresa, però sorpresa per l'espectador, perquè va fent... No sé on he llegit aquest matí, perquè he llegit unes coses de la pel·lícula, que podria fer un programa doble amb Mantícora. I és veritat, són dues pel·lícules pertorbadores.
Pablo Maqueda és el director que ja ens va portar de viatge amb el de Werner Herzog i Lotte Eisner,
sí, sí,
en un documental fa molt de temps. Manolo Solo, que sempre està molt bé.
Sí.
Prepara't a veure la pel·lícula d'Erice.
Sí, no, jo és que sóc una fan total. Saps que em recorda l'Erland Josephson,
sí?
Amb gafes, amb ulleres? Sí. És aquest tipus de personatge que potser no li donin gaires premis a fora, però... No, aquí està esplèndida, eh?
I Lea Manzanares. A veure, atenta, eh? Alfons va parlar amb ells abans...
De la ONA.
De la ONA, evidentment, no? I del que vam parlar amb el director i amb la protagonista de La desconocida, aquí teniu un croissant.
Lo que más me dolería es que te llevaras una impresión equivocada de mí.
Átamelo.
Zapato, digo. Átamelo.
Dijiste que no me tocarías.
¿Sabes un guión? ¿Había más un tema social de fondo o más la idea del thriller, para entendernos, es decir, los peligros de la conectividad, del aislamiento, pero a la vez pues esta conexión constante que tenemos con personas que no conocemos? En la pandemia ha podido surgir un montón de estas situaciones.
Un equilibrio. Para mí era muy importante saber que estaba tratando un tema muy delicado, que ha tocado a muchas personas, de actualidad, y sobre todo quería tratarlo con mucho respeto. A medida que íbamos escribiendo el guión, íbamos viendo la cantidad de casos que iban surgiendo y cómo había una necesidad de poder visibilizarlo en la película. Pero también para mí era muy importante, más que el tema, el valor narrativo de la película, el thriller, el género, jugar con el espectador. Creo que una cosa no quita la otra, poder hacer una dinámica más social, pero que a su vez entretenga, que sea entretenida y sea retorcida, como en este caso. Y sobre todo en un tiempo en el que nos hemos acostumbrado a que nos den la razón cuando vamos al cine, cuando consumimos cultura, yo quería generar cierta incomodidad en el espectador, porque el tema ya de por sí es incómodo, incluso, ¿por qué no desconcertar al espectador en algunos instantes? Poniendo un espejo delante de ellos y diciéndoles, existe esta realidad, vamos a ahondar en ella y vamos a introducirnos casi como si estuviéramos en una montaña rusa.
Y en ese sentido, yo creo que hay que agradecerle a Manolo Solo su generosidad por encarar un personaje de estas características, ¿no? Como no está, pues os voy a pedir a vosotros que habléis de él un poco. Bueno, el casting era clave, ¿no? Porque pues es un grupo reducido y una química que ha de haber entre ellos dos. O sea, que explícame cómo llegó eso.
Sí, yo tuve muy claro que Manolo Solo, para mí, ya como espectador lo he disfrutado y siempre ha ejemplificado al hombre de la calle, al hombre común, ese James Stewart que pobló tanto cine norteamericano, y creo que podía aportar esa capa que aporta la película, la de que cualquier persona con la que nos encontremos a día de hoy en la calle, en un supermercado, puede esconder un monstruo dentro. Me interesaba mucho la idea de esos programas de sucesos informativos, cuando ocurre algo terrible y se entrevista a los vecinos y siempre se dice, pues, saludaba, era un tío muy, muy, muy jovial, jamás pensábamos que podría ocurrir algo así. Ese es el carácter desconocido que ha imprimido en el personaje, y ha sido, yo le estoy muy agradecido por esa generosidad a la hora de comprender este personaje en un intento que no es fácil, y sobre todo en un equilibrio con la, que es un duelo casi como una un partido de tenis en los que cada palabra es un dardo lanzado, en ocasiones es un dardo, en otras es un disparo, y sobre todo es como ahí Laia y Manolo creo que han sabido compenetrarse muy bien, y el humor también les ha ayudado a quitarle peso a un tema que ya de por sí era duro, y hemos ensayado mucho, 2 meses de ensayos, y yo les estoy muy agradecido, sobre todo a Laia también, con el compromiso con un personaje que no era fácil.
Háblanos de... Bueno, no quiero ni... És a dir, vull pensar de què devíeu parlar quan paràveu el rodatge entre tu i el Manolo, no? És a dir, esteu aquí tirant dos pulles tota l'estona i de cop parla'ns de la relació que has tingut amb ell, vaja.
Bo, sí, no tenia res a veure, evidentment, amb la relació que tenen els personatges. El Manolo i jo de cop també vam... Ens va fer molt fàcil crear complicitat perquè al final estàvem generant un vincle a través d'assajar tant i de mirar-nos tant i d'escoltar-nos tant. I fèiem molta broma, vull dir, el que dèiem molts cops a l'hora de tallar era Oliver Benji i ens posàvem a cantar Oliver Benji. La cançó dels dibuixos animats era com... Teníem bromes, buscàvem tota l'estona intentar fugir una mica d'aquesta foscor que ja té la pel·lícula per almenys endur-nos a casa una de cal i otra d'arena, no?
A nivell formal, la pel·lícula també és incòmoda, és a dir, hay mucho fuera de campo, l'escena de presentació de la Laia és pues, ella callada, con Manolo hablando de fondo, mucho plano cortado, bueno, háblanos un poco de esta planificación en ese sentido.
Sí, tuve claro desde el principio que quería una puesta en escena no convencional, porque la obra de teatro tampoco era convencional, era el poder de dos personajes mirándose uno al otro. Y sí que es verdad que aquí mi referencia fue el thriller coreano, cómo nos van llevando por los géneros como si estuviéramos en el tren de la bruja, y cómo podemos arrancar en una clave casi cómica para luego llegar al melodrama, aparece el terror, y sobre todo yo siento la película como un caleidoscopio.
Perquè era fàcil això de posar-se en el moment de la pel·lícula, lo digo por estas películas, claro, tan seguidas en que el grado va subiendo y no sé si siempre se puede rodar en el orden que se supone que pasa, vaya.
A mi hi va haver algo que estructuralment se'm va fer molt fàcil perquè tampoc és una pel·li de moltíssimes seqüències, perquè hi ha algunes que són molt llargues. Per tant, això m'ajudava molt a tenir una estructura mental molt clara de en quin moment estava tota l'estona. No era una cosa de que hi ha 100 seqüències i cada una és en un lloc diferent, sinó cada cop una és 8 pàgines i sé que ve després d'això i abans d'això, que són totes aquestes seguides, diguéssim. Llavors, a mi, o sigui, dintre de tota la complexitat que podria tenir, em va resultar bastant fàcil.
El problema que no el tenim molt difícil nosaltres és explicar-vos aquesta pel·lícula perquè no es pot explicar res, no. Perquè hi ha, això sí, moltes sorpreses.
Sí, sí. És també una pel·lícula insòlita. Deixa'm dir només una cita perquè no es passi, perquè no podem parlar gaire, d'una tercera estrena una mica estranya que hi ha aquesta
la
setmana.
La que no he vist jo.
Que no l'has vist, que s'anomena Trenkelauken.
A veure. Trenkelauken?
Sí, em sembla que sí que és Trenkelauken.
Trenkelauken.
Sí.
Té explicació?
Té explicació,
títol?
Però no la diré.
No?
No, bueno, té una explicació molt senzilla. És el nom d'un poble.
Va. Trenkelauken, una pel·lícula de Laura Citarella.
Sí, una pel·lícula argentina que dura 4 hores i 10 minuts.
Com?
Però que et passen en un suspiro, de veritat.
Bueno.
Històries de misteris. Té molt a veure amb el jardinero, perquè hi ha una botànica, la protagonista que desapareix és una botànica.
Tot coincideix. No hi haurà aquesta cavalls,
setmana...
també, en aquesta pel·lícula?
No, però no. Hi ha molta relació amb el camp i amb les plantes. I hi ha un ser fantàstic, que podria ser un cavall.
Un fantasma, un ghost.
Un fantasma.
Val.
Un fantasma, o sigui que... I hi ha un misteri. És molt Borges, és molt Cortázar, és molt Rivet i és molt Laura Citarella i és molt una pel·lícula d'aquestes que no s'espanti les 4 hores perquè realment si entres ho disfrutes molt.
I és una mica Jules i Jim?
No.
Ah.
No, per res.
No hi ha dos nois i una noia?
No, res a veure.
Pel·lícules úniques, senyores i senyors, com... Trenkelauken.
Vamos, diablo. ¿Qué digo? Eres el único amigo que tengo aquí. Será un recuerdo. No me gustan las fotos.
No se me ocurre nada.
Puedes decir cualquier cosa. Venga, di algo que te salga del corazón.
Aunque te parezca triste, lo llevaré hasta el fin del mundo.
¿Por qué triste? No lo estoy.
Pues entonces di algo alegre. Vamos, yo me voy a bailar.
Ara, si jo fos l'Alfons, diria una muntanya de pel·lícules recomanables, perquè ho són, de fenòmena, però jo trio una sempre. El que passa és que, clar, entre Fantástico Señor Fox, Mulholland Drive, 2001, Odissea de l'Espai, Texasville, Asteroid City, que ja s'estrena la setmana que ve, que és la nova pel·lícula de Wes Anderson, o el programa doble de Wong Kar Wai, Días Salvajes i Happy Together...
És per no sortir del fenomen.
No, és que no es pot!
No es pot.
No es pot, no es pot, no es pot. Entre les 4 hores de Trenkelauke, tota la promoció del fenomen, el bum-bum, i totes les estrenes...
Clar, i quan vivim?
Això, vivim al cine.
Ah, vale.
Vivim dins de la finestra indiscreta. Aquest és el nostre embaràs constant. Estem dins.
Dins de la finestra.
De la finestra. Bé, jo us recomano dijous el programa doble de Wong Kar Wai a 8:15, Dies Salvatges i Happy Together, amb aquell tango aquest que ballaven els dos personatges protagonistes. Padre e Hijo té dos personatges protagonistes, però no és lo mismo. No. I Eismayer té soldats igual que Padre e Hijo, però tampoc és lo mismo.
So, ich sag das jetzt nur ein einziges Mal. Die nächsten 6 Monate werden hart. Aber ihr seid hier bei der Crème de la Crème. I walk with me, I
am in need here. Es diu Eismayer, és una pel·lícula de David Wagner. És una pel·lícula que comença com la jaqueta metàl·lica, ja ho sentiu. Soldats, entrenaments, sergent brutal, machismo a tope. Només que el sergent aquest està super amagat, que és gay i que té una doble vida. I a més hi ha un soldat que, com Querel, no té cap problema en dir-ho tot. Tothom se n'en fot, i el sergent el primer, fins que el sergent ja no pot
ja
més,
no pot
i què
més.
Passa?
Pues passa el que té que passar.
Història real. Com que és una pel·lícula sorprenent, us la recomano de debò, perquè pot acabar com un genet, per exemple, amb una boda del sergent i el soldat a la mateixa caserna, envoltats dels soldats, del general i de tots, aplaudint, encantats de la vida. Més ciència-ficció impossible.
Total i absoluta. Sí, sí.
Per tant, home, a veure, com a anada d'olla...
Yeah. Bueno,
és quasi, no? Quasi una pel·lícula del nostre amic d'Edi Saeta, de Luis Miñarro, sí. Per entendre's, que està molt bé i el trobo a faltar. Bé, parlant de soldats, padre i soldado...
Después de esta batalla, dejaréis de ser indígenas para ser franceses.
Solo eres un niño...
¿Los niños matan hombres?
Padre i soldado, tothom l'està venent com a la pel·lícula d'Omar Sy, que fa el paper del pare, i ell i el seu fill a la Primera Guerra Mundial, un pare que va a la guerra per protegir el fill que està a la guerra.
Sí, bueno, però tot comença a Àfrica, que és, sí, és l'interior.
La part colonial i que...
Sí, que és, la França recluta els negres dels seus països africans per ser car de canó, mai, nunca mejor dicho. I, bueno, agafen el fill, i llavors el pare se'n va amb ell per protegir-lo, per estar amb ell, però no sé, no sé què dir-te. A veure, l'únic que té gràcia és el final, i sí, no m'importa dir-ho.
El final és La vida y nada más de Bertrand Tavernier.
Sí, no, però al final és la gràcia, i no sé com us obren pres els francesos, és que el soldado desconocido és un negre africà.
Aquell que està enterrat a sota de l'Arc de Triomf.
És un negre africà. Bueno.
Això és el que el passat colonial francès resol a base de derivar en patriota,
sí,
el protagonista, perquè...
Però és molt fluixa la pel·li, sincerament.
Sí?
Sí, sí, no. La història podria donar, perquè realment a més hi ha un conflicte entre el pare i el fill. El fill no vol que el protegeixi, el fill vol volar, vol ser lliure també, i l'altre està allà a sobre, però no sé,
no, però en canvi vosaltres ens feu unes peticions musicals que a vegades em venen de gust, i ara en aquest moment del programa hem parlat molt. Deixem que canti un moment, 2 minuts, eh? Meryl Streep, un Keep Playing That Rock and Roll. És ella, eh? Well, you know that I was... T'ho juro, és Meryl Streep.
Oh, sí, cantava molt bé.
Ha cantat molt bé.
Sí, bueno, Mamma Mia, no era, sí, cantava,
sí,
ella també.
Sí, però això...
És rock, bueno, rock puro.
Miquel, gràcies per demanar-la.
Bé,
Deixeu respirar la música, però alerta, perquè ara ve una altra música molt potent i un senyor potentíssim. Va visitar Barcelona fa uns dies, vaig entrevistar Richard Taylor. Us oferirem l'entrevista en dues parts, la primera avui. Qui és Richard Taylor? Tres Òscar. I és qui ha fet tots els efectes visuals i especials de tota la nissaga del Senyor dels Anells i les conseqüències, a banda d'una muntanya de pel·lícules més. Parlava aquest home, era tan meravellós...
Much, Alex. It's lovely to be here with such esteemed company.
Moltes gràcies, Alex. És un plaer ser aquí amb una companyia tan selecta.
Voldria explorar un moment el record, la ment del nen Taylor a Patumahou, a New Zealand, quan era nen, i somiava, potser, en convertir-se en... el guerrer disfressat del Senyor dels Anells, un dia que va formar part de la seva creació i del seu món, no?
Alex, a lot of my development as a creative
is to speak to the world that I grew up in. Gran part del meu desenvolupament creatiu fa referència al món on em vaig criar. Jo em vaig criar a la Nova Zelanda rural i m'inspira més la fauna i la flora del món que m'envolta.
Access to the cinema, access to media was very limited.
Mentre que l'accés al cinema i als mitjans quan jo era petit era molt limitat. La meva maduresa, doncs, dins de la carrera que he triat i que la meva dona i jo, doncs, hem mantingut durant 34 anys, realment no era una cosa que jo tingués molt present. Cap dels dos la tenia. I és una realitat que hi vam arribar bastant tard, vam trigar. Però des que era molt petit m'agrada fer coses. Treia argila d'un rierol que hi havia darrere de casa meva, vaig aprendre a cosir i pensava, doncs, que el meu futur seria el teatre, probablement. Però quan ens vam traslladar a Wellington i vam descobrir, doncs, la indústria audiovisual, ens vam adonar que era l'oportunitat que alimentaria el nostre futur.
Richard Taylor, a veure, som hereus de segles, de tradicions, descobriments, roba, objectes, art. Vostè ara ha aportat novetats a les tradicions, però concretament a les tradicions cinematogràfiques també. Forma part d'una tradició que ve de lluny i tot ha canviat gràcies a aportacions com les que vostè ha fet. És, no sé, una mica es forma part d'un gran riu de creació i d'evolució humana i artística.
Yes, I do. I absolutely feel privileged to be part of the
evolution. Doncs sí, i em sento molt privilegiat de formar part de l'evolució del procés creatiu. En última instància, tots bevem del viatge de la creativitat al llarg de la humanitat. Tota la nostra feina, sobretot, doncs, a la indústria de l'entreteniment, es podria dir que està relacionat, doncs, amb els primers xamans que abocaven visions del fum de les fogueres de les tribus d'arreu del món. O les imatges, doncs, els dibuixos de les, que van dibuixar, doncs, els primers humans a les coves, no? O el fet de pintar-se el cos per un desig, doncs, d'envellir-se o d'augmentar la potència del nostre relat a través de qualsevol mitjà que tinguéssim al nostre abast. I jo, doncs, formo part d'aquesta comunitat d'exploradors creatius i comunicadors, com ho són, doncs, tots els creatius d'arreu del món. L'habilitat de tenir una ment curiosa, d'observar el món que ens envolta i compartir els nostres pensaments i idees amb un públic, doncs, que estigui disposat a sentir el teu relat i que desitgi veure les imatges que crees. Crec que és una de les experiències més gratificants que una persona pot tenir en el viatge de la vida.
Fixi's que vostè ha fet maquillatge, perruqueria, efectes visuals, efectes especials, vestuari, utilleria, prostètics. Normalment tot això entra en el capítol del que en el món es menciona com a tècnica. I que només es pensa en això a nivell de progrés tecnològic. Però vostè m'està parlant tota l'estona, i portem dues preguntes, m'està parlant de natura. I m'està parlant de la natura, de la natura de Nova Zelanda, del món tàctil, per entendre'ns. Per tant, vostè no és exactament un tècnic, vostè és un artista en el sentit i naturalista, no?
That's very lovely of you to acknowledge that, because I feel that that is
doncs,
at the
la veritat
heart
és que és molt bonic que ho reconeguis, perquè crec que això és el cor de tota la gent que intenta comunicar-se amb emoció, amb passió i creativitat amb un públic. És molt fàcil perdre's
en
la sopa d'internet. I amb aquesta metàfora faig referència doncs, a la sopa de lletres que menjàvem quan érem petits. És molt difícil construir una frase o un poema amb les lletres de la sopa, sobretot si et fiques doncs, al forat sense fons d'internet. És molt difícil trobar inspiració creativa que realment doncs, ressoni amb el públic modern. Però si veus de les cultures creatives i col·lectives d'arreu del món i de la fauna i la flora que t'envolten i del món natural, doncs jo crec que arribaràs a una harmonia amb els interessos i ideals del públic en un grau molt més elevat, incorporant idees dels altres i l'originalitat i la inspiració d'expressar pensaments originals, perquè cap públic vol veure demà el que va veure ahir, i això és la pedra de toc de la teva empresa creativa, i amb l'esperança de que alhora puguem produir imatges, idees i pensaments que es comuniquen doncs, d'una manera original amb el públic.
Si em permet un comentari que m'ha inspirat ara a la seva resposta. Vostè era l'home ideal per fer part del Senyor dels Anells, la versió del Peter Jackson. Perquè estem parlant de fantasia, i quan parlem de fantasia la gent pensa en el més enllà. I en realitat el Senyor dels Anells i la seva feina és del més acà. És a dir, no és un món irreal i llunyà. No se pot entendre el Senyor dels Anells sense tocar la molsa, sense sentir la terra, sense sentir el foc. Per tant, no podia ser d'una altra manera que amb aquest esperit que es podia fer la bellesa i la proximitat real a lo que era el món de Tolkien.
We focus on what I call plausible ecologies.
A nosaltres ens centrem en el que anomenem ecologies plausibles. No volem que els nostres actors es girin al públic doncs, al voltant d'una pel·lícula i piquin l'ullet i diguin compreu-nos la història, veniu amb nosaltres. El que vols és que el públic es cregui totalment que l'actor es mou en una ecologia plausible, en un món real. En un món perfecte, volem que arribi al punt de que el públic es pogués aixecar de la butaca del cinema, s'acosti a la pantalla i realment cregui que la imatge que veu projectada pot existir més enllà de les quatre cantonades dels límits de la pantalla. Aquesta és la plausibilitat de l'ecologia que creem. Quan penso en El Senyor dels Anells, penso en el fet que volem portar el públic com si anessin en avió, amb la idea de que podrien baixar doncs, a l'aeroport de la Terra Mitjana, perquè el món que veuen és així de real. I per mi hi ha un personatge principal al món de la Terra Mitjana, que és la mateixa Terra Mitjana, el territori, el paisatge. És un dels personatges primaris i necessitem que aquest personatge interpel·li els actors del taulell d'aquest món. I alhora, doncs aquestes històries passatgeres de hobbits i humans i elves i mags es tornen encara més veraces i versemblants i belles, perquè el món en el que s'esdevenen fa una connexió tan potent, emocional, amb el públic, en la seva bellesa, vitalitat, realisme i veracitat.
Si voleu més, hi ha encara molt que escoltar i sentir en boca de Richard Taylor com el que acabeu d'escoltar ara.
És una lliçó, eh? Una lliçó preciosa.
S'explica, a més, sí, de meravella. Sí, sí. Per tant, la setmana que ve, segona part.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. Llibres d'imatges.
Energia superlativa. Tot i que avui, curiosament, em toca fer un paper que no acostumo a fer a la finestra discreta.
Doncs no, és la primera vegada.
És la primera vegada que ens trobem face to face.
Sí, sí, sí.
No trobaràs molt a faltar l'Alfons avui, en la teva secció?
Una miqueteta, però segur que ens portem bé, eh?
Segur?
Sí.
Jo crec que sí, va, del palo de l'estilla, diuen, no? Clar. O de l'estilla del palo, en definitiva, no? Bueno, escolta, Alice Tapiol, em penso que serà l'últim de la temporada, perquè queden molt poques setmanes per acabar, però, a més, és que tenim una notícia que t'hem de felicitar tots moltíssim.
Moltes gràcies.
És que no paren de felicitar-me, perquè tenim la Ona, i al fons no el tenim, però resulta que la Alice Tapiol va, i la setmana que ve, sabeu què? Es casa! Així que em penso que t'estàs fent un disco dedicado, eh?
Clar, clar, vull dir, quan em van dir hem de fer secció aquesta setmana, el primer que se'm va venir al cap va ser, ostres, doncs anem a parlar de llibres i de pel·lícules basades en el món de les bodes, no? No sé per què, però és el primer, eh?
Doncs mira que n'hi ha, o sigui, no sé, potser un milió d'exemples que podries
clar,
treure, eh?
Clar, de pel·lícules sí, però quan em vaig posar a investigar d'adaptacions de llibres, dius, ostres,
no.
Em va costar una barbaritat. No sé per què, perquè hi ha moltes temàtiques. Mm-hmm. No sé, potser els llibres, com són una mica més de tapa tova, més romanticons...
Què passa? Els directors i les directores el que volen és explicar les seves experiències personals i ja està. Vull dir, no volen referències externes,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí. Sobretot en aquesta temàtica. Així que bé, n'he trobat quatre exemples, alguns una mica agafats
amb pinces. Cap és el teu cas, eh?
No
hi ha secrets amagats aquí,
esperem
eh?
Esperem que no hi hagin tantes bajanades com per explicar i fer-ne el llibre, eh?
Bueno, doncs comencem.
Comencem.
Ja la tinc.
Evident, no? Havia de sortir, mama mia, d'una forma o altra, amb una secció on parlem de pel·lícules de boda. Soc molt fan dels musicals, no especialment de Mama Mia, tot i que informant-me una mica més del rerefons...
Se t'emporta, eh? Se t'emporta.
Sí.
Vulguis que no,
home,
eh?
Home, un boom,
sí.
un elenc d'actors, vull dir, amb Meryl Streep, Colin Firth, una Amanda Seyfried en el seu punt més àlgid. Home... Increïble. I per què la fiquem aquí?
A veure, explica-m'ho això. Sí.
Aviam, Mamma Mia primer va ser un musical de Broadway.
Efectivament.
Sí, d'acord. Van
bueno, però abans eren les cançons de
d'Ava. Clar, primer de tot van ser les cançons. De fet, la guionista es va inspirar en The Winner Takes It All per crear aquest musical, perquè va dir que té una potència per ser una cançó de musical, aquesta cançó increïble. Doncs bé... Sí, una mica agafada amb pinces, però és que, de fet, hi ha estudis que diuen que la guionista es va inspirar en La Tempestat, de Shakespeare, per adaptar aquesta obra. No ho sé, però és que t'ho juro que he trobat estudis de papers d'aquests d'universitat amb un munt de comparacions. Sí que és veritat que hi ha una boda entremig, una història d'enganys i màscares i canvis d'identitat que passen
una illa...
Perduts
en una mena d'illa...
Exacte.
Sí, clar.
I t'ho juro que et comences a llegir aquests papers i dius, sí, és que tot encaixa, tot encaixa.
I si no ne vero, ben trobato.
Exacte, totalment. A més, també va molt bé dir que està lleugerament inspirada en La Tempestat, perquè, de fet, hi ha una pel·lícula dels anys 60... que és Bonasera, Mrs. Campbell.
La pel·lícula de la Gina Lollobrigida.
Exacte.
Que, però que no la coneix ningú, aquesta pel·lícula, on la treus tu ara?
M'estàs informant.
Home, sí, sí, ja ho sé, però és que em sorprens. Però,
ostres, m'estàs llegint la trama i és molt semblant. Mm-hmm. De fet, diuen que van canviar l'Illa de Gràcia per no fer-ho a Itàlia, perquè si no hi ha les semblances.
La buscarem i, per cert, li preguntarem també al Peter Greenaway, perquè ell va fer també la seva adaptació... amb els Prosperous Books. I, mira meva! Intercanvi de cromos! Vale.
Potser amb aquesta intro, ara sí, que aquesta part ja ens sona una mica més. Eh?
No hi ha manera d'escapar-nos d'aquesta pel·lícula.
No. Quatre trobes... bodes i un funeral.
És com El Senyor dels Anells, és allò... O que bello és vivir. Cada any algú del meu entorn se la mira i me la comenta una altra vegada.
És que és mítica, a més, vull dir, sí. És una de les grans comèdies dels 90 que va catapultar Hugh Grant a... el sex símbol aquest anglès dels 90. Clar.
Però tu tens un amigo que vingui a la teva casament la setmana que ve en plan la boda de mejor amiga?
Ui. No, per favor.
No,
ui, tindríem
no
una ensura.
No.
Serà una mica més tranquil·la, la veritat. No.
Mai se sap.
Sí.
Bueno, ataca, a veure.
Doncs bé, diguem que el Richard Curtis, que és el guionista de la pel·lícula, es va inspirar doncs, en vivències personals. Clar, és una pel·lícula molt coral i tal, però sí, és que és molt normal que, de fet, amb un munt de pel·lícules que he estat investigant, aviam si potser es va inspirar en un llibre, no. Totes són basades en experiències de cada guionista. Doncs sí que Richard Curtis li va encantar escriure aquesta pel·lícula i després va fer una novel·lització d'aquest llibre. I és bastant semblant, la veritat, a la pel·lícula, però sí que hi afegeix algunes escenes que es van quedar doncs, fora de la pel·lícula. I, a més, una de les coses que m'ha sorprès més investigant és que hi ha un munt d'alumnes que han estat estudiant anglès que els han recomanat llegir aquest llibre o fins i tot que els han obligat a llegir aquest llibre.
Jo no he llegit, no sé, és alta literatura o què passa?
No, jo crec que és perquè... Bé, doncs és així una comèdia una mica light i tal, i potser, tot i que per mi l'humor anglès, si t'és una mica difícil doncs, d'agafar, potser la trama és més facileta i lleugereta, sí. I el vocabulari doncs, és més fàcil d'entendre. Ja sabeu, si voleu aprendre anglès, us agafo la novel·lització de Richard Curtis.
Ara no sé si la podem trobar, si està editada recentment.
En anglès,
o
no.
En anglès només.
Només en anglès. Però
a veure, això... editorials catalanes, per l'amor de Déu, si teniu un highlight a l'abast de la mà...
Doncs ara, amb aquesta musiqueta...
T'has anat una mica més enrere, eh?
Bastant més, sí. Parlem...
Encara que sigui amb una més moderna, però...
Bé, hi ha adaptacions modernes d'aquesta pel·lícula, del Pare de la Núvia. Aquesta sí, que de veritat era un llibre, abans que ser una pel·lícula. Va ser un llibre escrit per Edward Streeter al 1949, i un any després es va fer la primera versió cinematogràfica.
Vincente Minnelli, amb Spencer Tracy, Liz Taylor...
una pel·lícula que un pobre pare típic de família americana es veu envoltat per tots aquests preparatius de boda i el pobre...
No només les despeses, sinó l'embolic i que li destrossen la casa per fer-la bonica.
Exacte.
O sigui, el teu pare com ho porta?
El meu pare, tranquil·líssim.
Ah,
jo crec que tots els nervis seus els tinc jo, ja t'ho dic ara. És...
Ara,
imperturbable.
Tu estàs corrent tu, eh?
I tant. Sí.
I ja saps que després ve el padre i l'abuelo.
Exacte, sí.
Bueno, però ahí que... lo dejamos para la temporada que ve.
Per tu.
No. Per tu. Ah, bueno, per mi, clar. Escolta, puja
tot
la música.
Quadra,
benvinguda al gremi.
Sí.
Bueno, i aquest llibre?
Doncs aquest llibre és bastant semblant a la primera, hem de dir, eh? I, de fet, bé, una altra cosa molt curiosa és que Liz Taylor es va casar 10 dies abans de l'estrena.
Va, un cop estava rodada.
Sí.
I va copiar tot el que havia fet a la pel·lícula?
No, va ser molt més luxosa. Però, clar, la productora va aprofitar bastant per fotre-li xitxa. Clar, va tindre tant d'èxit que després van fer aquesta segona part i al 91 tenim la versió de Steve Martin, que adapta una mica doncs, a les bodes, entre cometes, modernes, perquè jo vaig al·lucinar de com ha canviat tot dels 90 fins ara, tot el tema aquest de les bodes i tal. Em vaig sorprendre molt, vaig riure tant amb el Kieran Culkin, que ara surt a Succession, amb menys de 10 anys, tot engominat, com ara el veus a Succession, vaig riure molt. I tot i això, la veritat és que aquesta segona versió... l'últim acte no el vaig acabar de trobar graciós. No sé si pot ser per això, ara just al 2022, HBO Max va fer una altra versió amb l'Andy García i la Gloria Estefan.
Jo no l'he vist, aquesta.
No, no, jo tampoc. Ah. Me'n vaig assabentar informant-me, però la teniu a HBO Max i crec que a Disney també.
Home, el que passa és que la versió moderna es van atrevir a posar coses que en la primera versió no existien, com per exemple aquell organitzador de casament, diguem, tirant a Mariquita, per entendre que això... No, tirant no, Mariquita total, o sigui,
clar,
això...
Clar, o sigui...
Això a la pel·lícula antiga hi havia un personatge que deies... però no...
Sí. Tots els tabús, no, que es van destapant a la societat americana també es veuen reflexats amb les diverses versions. Amb aquesta última, doncs, hi ha un casament multicultural, potser la núvia no és tan submisa al pare i és una mica més independent, vull dir que...
Ja tocava.
Para, sí, i tant.
Ja tocava.
Sí, sí, i tant.
Bueno, és un nou bon exemple de pel·lícules, bodes, llibres i Alice Tapiol. Sorprèn-me.
Doncs aviam, ja has notat que la cançó no és anglesa, tot i que és una versió de Coldplay, que fa poc han vingut aquí a Barcelona.
I vas anar-hi?
No. Ah. M'espero a Beyoncé, que és demà. I ho donarem tot allà.
Però, i els diners? Que val això? Els podies invertir en el viatge i en mil coses més que has de fer.
Beyoncé és més important, ja ho dic sempre. Sí. És la diva màxima. Doncs bé, estem parlant de Crazy Rich Asians, que també, primer de tot, va ser un llibre escrit per Kevin Kwan, que parla sobre una noia que s'enamora d'un noi als Estats Units, tots dos són asiàtics, tot i que ella és nascuda a Amèrica, i van a conèixer la seva família a Singapur, i assisteixen a una sèrie d'esdeveniments previs a un casament allà a Singapur, però ella no sap que ell és fill d'una gran família xinesa superrica, superexcèntrica, super anada de voltes, i a partir d'aquí es generen, doncs, conflictes entre aquests dos mons, no? Des de la ignorància de la noia asiàtica que ha estat criada als Estats Units i que no entén molt de la cultura, que en realitat també forma part de la seva pròpia cultura, i els prejudicis d'aquests grans magnats xinesos que la veuen com una noia una mica que mai estarà a l'alçada del seu fill, no?
O sigui, llavors hi ha com una mena de, podem dir, de racisme invertit,
sí.
En aquest cas, per entendre'ns, no? I sí, una mica... Totes les bodes a la vez en totes partes?
Sí, de fet, a la pel·lícula, que es va estrenar el 2018, surt Michelle Yeoh.
És que, clar, vull dir, és inevitable. Tot, o sigui, tot, és un
tot
cuc que es mossega la cua,
sí,
però
sí,
permanentment.
Sí, sí. La veritat és que hi ha moltes semblances entre el llibre i la pel·lícula. Són toquets que dius, si t'has llegit el llibre, ostres, això no passa a la pel·lícula, però... Per norma general, segueix bastant el llibre. Sí que la pel·lícula, com m'acostuma a passar, té un final una mica més dolç i bonic al llibre, que queda una mica més obert, i a més, o sigui, tothom està esperant la segona part, perquè hi ha una trilogia de llibres. Estan esperant la segona part amb candeletes, però clar, Michelle Yeoh, entre Oscars
ara
i coses...
Ara cobra el triple,
clar, clar,
eh?
Aviam com ho fan, perquè clar, el guió ja porten temps allí... cuinant-lo, però no hi ha manera.
Bé, l'Alfons t'envia molts records.
Igualment, Alfons, i en Peto Laona, també.
I pugem la música i la família indiscreta agraeix a Alice Tapiol totes les seves aportacions d'aquesta temporada.
I just hate people talking about me that way.
Karen, the company's got to blame somebody, otherwise it's their fault.
Sounds like they're trying to get rid of you.
I wish I could take care of you.
I'm doing something good.
Segona Meryl Streep del programa, perquè després de la cançó que ens ha cantat abans, ara la seva veu en una pel·lícula que ella va interpretar, Silwood, de Mike Nichols, del 1983, on era la lluitadora Karen Silwood, que es va enfrontar a tot el sistema quan va descobrir la corrupció i perills d'una central nuclear a Oklahoma. La música és de George Delerue, i ara vindran Barry de la Rue Nord i Rota a l'audiovisual. Us deixarem amb ella, ens acomiadarem de la Núria Vidal,
sí,
amb molt de carinyo, com sempre, i d'admiració.
I abans de marxar, només una coseta, que és més coincidències, perquè una de les pel·lis de les que no hem parlat, perquè no hi cap totes, però només dir-la, és Un blanco fàcil, que la fa, la fa la Isabelle Huppert, i que també va de centrals nuclears, de sindicalistes, de lluita contra el poder, d'una dona que s'enfronta a...
I que és un cas real,
i
també.
I és un cas real. O sigui que tot coincidències, Àlex.
És veritat.
Sí, que... Bueno.
Un blanco fàcil. Isabelle Huppert, Marina Foïs i Jean-Paul Salomé dirigint. I Núria Vidal, que com sempre, una lliçó magistral complerta.
Un plaer, jo segur.
Gràcies, Núria, i bona nit.